Per suposat, fora d'aquí, els àmbits de cobertura hiperlocals no coincideixen gens amb el que aquí entenem com a ràdio local, específicament ràdio municipal. Tant a Europa com a la resta del món, quan parlem de ràdio local, parlem d'àmbits de cobertura molt grans, que aquí doncs serien gairebé cobertures de tot un estat, no d'aquest hiperlocalisme que té la ràdio municipal. Per tant, jo crec que ens hem de felicitar molt que després d'aquelles primeres emissions l'any 1979 estiguem com estem, amb tantíssimes ràdios en funcionament, amb tantíssimes, insisteixo. És un percentatge molt alt als municipis catalans que tenen ràdio, i a més amb una estabilitat, no? A vegades diem ens falten recursos i és obvi que ens en falten molts, no? Però és veritat que també n'hi ha molts. Hi ha molts diners públics abocats a fer possible aquesta comunicació local a través de les ràdios municipals, i això ho hem de valorar. I si em permet, Sílvia, jo, més que la diagnosi de com estem ara, jo estic convençudíssima que hi ha un futur espectacular. Ho he dit moltes vegades, però és que n'estic tan profundament convençuda. Estem en un moment de molta desinformació, estem en un moment que els ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i ciutats es troben enmig d'un mar enorme d'informació que no els fa destriar el que és el gra de la palla, i a més molta d'aquesta informació és tòxica, no? I llavors, qui m'explica què passa de veritat? Quina és la informació veraç en el meu poble i a la meva ciutat? Doncs és obvi, hi ha diversos mitjans locals, però el d'excel·lència, segur, són les ràdios locals, les ràdios municipals.
I tant, sempre. Ens hem referit a l'inici d'aquest programa a una experiència que tots tenim molt present, l'apagada general del 28 d'abril, que va evidenciar la força de la ràdio com a canal de comunicació imprescindible, sobretot quan no n'hi ha cap més. També escoltarem aquí alguns exemples concrets de municipis on el que va passar el dia de l'apagada ha fet reaccionar a responsables de ràdios municipals i ajuntaments per garantir que les emissores locals puguin funcionar sempre, passi el que passi. Creu que és un punt d'inflexió?
La ràdio local ha fet sempre aquest paper, i jo et diria que per part de moltes administracions i molts responsables polítics això s'ha tingut sempre molt en compte. Ara bé, és veritat que l'apagada el que va evidenciar, d'una banda, és que cal tenir un transistor a casa, que és una tecnologia de fa molts anys però que segueix funcionant, però també ens va evidenciar aquelles coses en les que necessitem millorar. I una de les coses en les que necessitem millorar és en tenir la capacitat, des dels estudis i des dels centres emissors de ràdio, de poder seguir funcionant i, per tant, tenir els generadors, el que se'n diu popularment les burres, a punt perquè això sigui possible, no? I vam evidenciar, doncs, que això no passava. Mira, jo crec que en aquest sentit sí que pot ser un punt d'inflexió, de parar-nos, aturar-nos, veure que això potser ho hem de millorar, i que això ho hem de tenir bé per poder donar un servei a la ciutadania quan cal. Si em permets una anècdota personal, jo l'any 2000, quan tothom estava molt preocupat per aquest efecte 2000, que s'havia d'acabar el món i de més, era directora d'una emissora de ràdio, i em vaig passar tota la nit de fi d'any, celebrant el fi d'any, amb un walkie-talkie de la policia, perquè si hagués passat qualsevol cosa, tenia la instrucció d'anar-me'n corrents cap a la ràdio i començar a emetre per informar a la ciutadania, no? Poder fer allò en la nostra ràdio va fer que els mesos previs els ajuntaments ens instal·lessin, doncs, precisament això, no? Generadors. Per tant, aquests punts serveixen per revisar i per millorar.
Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, moltes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts al Dia R.
Moltíssimes gràcies i feliç dia a tots.
El Dia R, la ràdio local més solidària, surt al carrer.
Al Dia R també hem parlat de ficció, i és que l'any 1983 Ràdio Girona va emetre una dramatització sobre la ruptura de la presa de Susqueda, inspirada en La guerra dels mons, d'Orson Welles. Ens ho explica Girona FM.
Miquel Fanyanàs, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tothom.
Em sembla que la vas fer molt grossa, aquell dia.
Bé, si em permets, ho explico amb poca estona, perquè és veritat això de la guerra dels mons, perquè el presentàvem un llibre molt senzillet, petit, que se deia Susqueda i altres narracions, I el llibre, la narració Susqueda plantejava la hipòtesi del trencament de la presa, l'aigua que baixa, el pànic que crea i el desastre que provoca. Molt bé. Aleshores, vàrem fer el llibret i per fer allò que ara se'n diu promoció, ens vàrem fer una entrevista amb, a mi com a autor, però també en el... i vàrem venir gent vinculada al món del teatre que feien allò que se'n diu una lectura dramatitzada del text. El que passa que els varen triar també que varen provocar el... perquè el tècnic de so també va dir jo hi posaré efectes especials. Però és, a mesura que anaven llegint de Miquel Fanyanar a Susqueda, que es presenta aquest Sant Jordi, etc, etc. Bueno, tornem, em fan entrevista de mi, vaig parlant, i al cap d'una estona torna a parar el tècnic de so dient, escolta, és que la senteta està bloquejada, torneu-ho a dir, sisplau, torneu-ho a dir. Bé, ho tornem a dir i a la tercera vegada ja va venir la policia.
Va venir la policia?
Sí, la Policia Nacional. Encara no estaven desplegats els Mossos, eh? La Policia Nacional varen venir i van dir, què estan fent ustedes? I dic, miri, estem llegint els fragments d'aquesta novel·la que és de sobre el tractament de la presa Susqueda. I l'home, instruït, va dir, diu, hombre, com Orson Welles. Va dir, jo dic, sí, com Orson Welles, aquest de los mundos, diu, però a nivell local, eh? Li va dir, diu, vale, però paren, diu, perquè, esclar, ells tenen el d'allò allà al carrer Sant Pau, diu, no sabem com parar la gent que està pujant cap a dalt a Montjuïc. I, per tant, pareu. I, si veieu, van parar i d'allòs.
Al final, una vegada més, no? Com d'important també és la ràdio,
home,
a vegades.
I per mi un gran èxit de ventes, és clar.
No, clar, per tu això va ser festa grossa, no? Vull dir, perquè, clar, després d'això és quan va venir l'editorial de Barcelona i...
Sí, perquè després una editorial de Barcelona em va demanar de poder-la editar només Susqueda, no les altres narracions. I jo vaig dir que sí, després d'aquell li va funcionar molt bé, després ja em va demanar de fer-ne un altre, vaig fer un altre i, bueno, i, anat, i fins ara.
En aquests temps de sobreinformació això seria impossible, no? Que tornés a passar.
No, a veure, que tornés a passar, que rebentés Susqueda, pot passar,
no,
eh?
No, dic que tornés a passar, per exemple, un capítol com el de Susqueda o la Guerra dels Mons, on la gent, escoltant la ràdio...
Ah, pogués...
Vull dir, bueno, això, en un moment de tanta sobreinformació seria impossible.
Sí, esclar, bueno, però és que... Esclar, també funciona molt els mòbils. O sigui, si passa alguna cosa, suposo que... Però, bueno, llavors funcionava amb els telèfons, eh? El telèfon fins es trucaven de casa a casa. I ara funcionaria més i millor amb els mòbils, però la gent... Però vaja, vol més que no passi, eh?
Esperem que no. Miquel Fanyanàs, periodista, escriptor, moltíssimes gràcies per aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant El Dia R.
El passat 28 d'abril, amb la gran apagada, tot es va aturar. Tot menys la ràdio, l'únic mitjà que va poder informar la ciutadania durant aquell caòtic dia. A Sant Feliu de Codines, Pau Ibars, tècnic de la ràdio, amb l'ajuda d'una ADF, una voluntària forestal, van fer l'impossible per tal que Ona Codinenca pogués seguir emetent.
Bon dia, Pau.
Bon dia.
M'agradaria seguir una mica l'ordre cronològic. On et va enxampar, tu, al moment de l'apagada?
Mira, a mi em va enxampar, curiosament, doncs, anant a connectar el meu vehicle elèctric al carregador municipal, diguem-ne, del poble.
Quan t'assabentes que no és una cosa local, sinó que és a nivell de tot Espanya, fins i tot que va implicar més països, i veus això, que només funcionen les ràdios, a tu se t'activa la bombeta, diguem, d'Ona Codinenca i dius, hem de fer alguna cosa.
Sí, jo vaig saber-ho bastant ràpid perquè el punt de càrrega aquest de vehicles està molt a prop de l'Ajuntament, i al passar per davant ja vaig veure que els comerços del carrer principal comercial del poble no tenien llum, però sí que hi havia wifi a l'Ajuntament, que arriba fins ben just davant del carrer, i això ens va permetre, doncs, entendre ràpidament i donar les primeres informacions a la ciutadania que es congregava allà davant, diguem-ne, de que era una cosa bastant general. I a la que vaig veure que era una cosa de nivell espanyol, vaig dir, això trigarà a tornar, no serà ràpid, per tant, anem a reaccionar, no? La primera reacció va ser anar a casa meva. Jo tinc dues emissores ràdio d'aquestes com de radioaficionat, perquè ens entenguem, i agafar els carregadors, agafar les emissores i anar a l'Ajuntament per si eren d'utilitat les emissores i per coordinar-nos amb l'alcalde i amb qui hi hagués allà per tal de començar a gestionar l'emergència, diguem-ne.
I després, pel que fa més al tema de la ràdio d'Ona Codinenca, com t'arribes a comunicar amb la Gemma Permanyer i el Ton Falqués, que són la directora i el sotsdirector de la ràdio, per coordinar-vos entre vosaltres i veure com a ràdio municipal com actuar davant d'aquesta situació?
Jo, que vaig anar als estudis a intentar reactivar el subministrament elèctric a través d'un generador que ens portava la brigada de l'Ajuntament. Aquest primer pas no va anar massa bé, perquè allà, bueno, com que no ens hi ha passat mai, doncs no està tot previst, diguem-ne, o molt a punt perquè es pugui fer així, i doncs directament vam dir, doncs anem cap al centre emissor, ens emportem una taula de so, dos micros, un ordinador, i ens donem corrent a l'emissor, a l'antena FM, i a partir d'allà doncs comencem a treballar.
Anava a demanar això, no?, que a part de la llum, que era l'element que faltava en aquell dia, quin és, tu com a tècnic, el material essencial que necessita una ràdio, una emissora per funcionar?
Bueno, nosaltres vam muntar una ràdio de mínims, diguem-ne. Al final, mentre tinguis una taula de so, una mesclador, un micro i un cable que et connecti amb l'emissor, diguem-ne que amb això seria la simplicitat més simple que si tens llum aquí, doncs almenys pots tenir un locutor explicant les coses, no? Després evidentment amb el poc internet que teníem, doncs sí que a través de la cap de premsa de l'Ajuntament doncs ens arribaven notes de veu de l'alcalde actualitzant la informació cada 2 hores amb l'estat de què s'estava fent, amb què s'estava treballant, amb quins passos s'anaven fent com a corporació per respondre a aquesta emergència. I per sort, doncs, al cap de no sé quantes hores va ser, a les 6 de la tarda, 6 i mitja, ja va tornar el subministrament, i llavors vam tornar cap als estudis a fer un programa especial informatiu en directe, més llarg del normal, però ja des de la comoditat, entre cometes, dels nostres estudis.
Doncs Pau Ibars, tècnic d'Ona Codinenca, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí, per explicar-nos tot aquest periple que vam viure aquest dia, i enhorabona per tot el que vau fer el dia de l'apagada.
Perfecte, gràcies a vosaltres. Bon programa.
El dia R.
La ràdio també té un paper important en els plans d'emergència, com és el cas de la central nuclear de Vandellòs 2. Quin paper hi juga la ràdio local? Quins protocols s'activen? Escoltem-ho des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant.
Som un municipi amb una peculiaritat, i és que, sí, certament, nosaltres tenim una central nuclear en actiu, i per aquest motiu doncs tenim Protecció Civil, concretament un responsable aquí al nostre municipi, que a la seva vegada és caporal de la policia local. Ell es diu Miquel Sánchez Margalef, i ens explicarà aquesta peculiaritat que tenim com a municipi nuclear. Molt bon dia.
Molt bon dia, Estrella.
Miquel, quina és la manera, quin és el procediment a l'hora de fer front a alguna emergència, i quin és el paper de la ràdio local en aquest cas?
Bueno, primer, una vegada identificada en aquest cas l'emergència, el seu risc potencial, el que hem de fer municipalment és activar el nostre pla, en aquest cas el DUPROCIP. Nosaltres li diem document únic, que és un document que ens serveix de guia doncs, per qualsevol emergència que pugui haver-hi municipalment.
Uh-huh.
Llavors, sota la batuta, en aquest cas, de l'alcaldessa com a directora del pla, i a partir d'aquí, doncs, amb la reunió de les persones que han d'activar diferents coses en un pla, regidors, tècnics, etc.
Llavors... Sigui la emergència que sigui, o hi ha alguna manera uh-huh. d'actuar especial si és una emergència, per exemple, en aquest cas, uh-huh. nuclear?
Val, hi ha emergències doncs, que l'actuació ha de ser directa, potser no dona temps en aquest cas doncs, a fer aquest tipus d'activació més formal, i altres activacions doncs, que el risc es desenvolupa en hores, en dies, etc.
Uh-huh.
Llavors, en aquest cas, doncs, sí que es fa doncs, aquest caminat de crisi que parlaves,
sí.
I a partir d'aquí doncs, es prenen les mesures, tant a curt termini com a llarg termini, doncs, en aquest cas, doncs, per desenvolupar doncs, tot el que puguis minimitzar doncs, d'aquest risc.
Nosaltres, com a municipi nuclear, tenim, per exemple, uh-huh. uns recorreguts, tenim uh-huh. unes vies. En cas hipotètic, quin paper jugaria la ràdio local?
Val. La ràdio, o el que nosaltres parlem als mitjans locals de comunicació, tenen el paper fonamental perquè estan dins d'aquest pla que us parlava del DUPROCIM, o si és d'emergència nuclear del PAMEN, no?, del pla d'emergència nuclear i municipal, perquè és una pota més del pla. És a dir, nosaltres tenim un risc, hem de gestionar aquest risc, hem de tenir uns recursos humans, uns recursos materials, i hem de tenir sobretot un bon sistema d'avís a la població. I aquí és on entra, doncs, aquesta part fonamental dels mitjans locals. És a dir, podem tenir informació nacional, autonòmica, però al final la gent del municipi està bé saber què passa a Vigo, però si l'emergència la tenim aquí, hem de saber-ho des d'aquí. I qui millor que els, en aquest cas, els mitjans locals, que sigui la ràdio o la televisió.
Totalment d'acord. Miquel Sánchez Margalef, responsable del Departament de Protecció Civil de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, però tant de bo que no utilitzem les ràdios locals per fer cap tipus d'avís d'emergència.
I tant.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
El Dia R, la ràdio local més solidària, surt al carrer.
Amb l'arribada de la calor i l'estiu, també arriben els incendis forestals. La prevenció és un dels punts clau per evitar aquests incendis. Des de Girona FM han entrevistat a Marc Castellnou, del grup d'actuacions forestals dels Bombers de la Generalitat.
Pel que fa als incendis forestals, i traslladem les preguntes, doncs, a Marc Castellnou. Ell és inspector en cap de la unitat de la grup d'actuacions forestals del GRAF dels Bombers de la Generalitat. Senyor Castellnou, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Resumint en xifres, de quins i quants efectius humans i materials disposa, més o menys, Bombers de la Generalitat aquest estiu per fer front al risc d'incendi?
Bueno, Bombers disposa els mateixos recursos que teníem l'any passat, aproximadament. Som uns 3.000 bombers professionals, 2.000 bombers voluntaris, i s'han distribuït en 178 parts de bombers. I tenim el reforç de quasi de 20 anys d'èdit. Però bàsicament és el mateix dispositiu acompanyat de tot el suport que tenim a cada municipi dels ADFs i de la resta de personal dels cossos de seguretat del país.
Cada estiu, de fet, preocupa especialment el risc a les urbanitzacions, aquests nuclis habituals, també envoltats o molt a prop de zones forestals. Fa pocs dies s'ha donat a conèixer el primer inventari d'urbanitzacions en relació al perill d'incendi. L'informe diu que 7 de cada 10 tenen risc alt i també diu que n'hi ha moltes que on no es compleixen la norma de deixar 25 metres de franges netes de vegetació. És aquest un dels problemes més greus que tenim a Catalunya pel que fa a riscos que representen de foc?
Sí, bàsicament, el món de les urbanitzacions suposa un risc afegit als incendis perquè, evidentment, l'incendi propaga cap a vivendes i cap a persones, però al mateix temps la presència d'urbanitzacions dificulta molt l'extinció d'incendis perquè hem de posar a defensar aquestes urbanitzacions i no podem atacar l'incendi. Aquest estiu això és especialment cert perquè, com bé ha dit vostè al començar, la precipitació primavera ha provocat molt creixement d'herbes. Ara, justament amb aquesta calor anormal del mes de juny, s'ha posat disponible. Llavors, coincidís el moment de màxima disponibilitat d'aquesta herba amb la calorada, amb la Setmana de Sant Joan, que hi ha molta activitat, amb aquesta segona residència, amb tot el tema de les fogueres i la pirotècnia. Llavors, és una situació especialment complexa la que comença aquest cap de setmana. Tenim la sort de que el bosc encara està vivint bé de les rendes de les pluges de la primavera i, per tant, el problema està restringit amb aquests herbassars, amb aquests herbs, amb aquestes situacions d'interfàs entre massa forestal i el món urbà, però que es concentra precisament l'activitat del cap de setmana de Sant Joan. Llavors, aquest és un problema que a nosaltres ens demanda molts recursos, perquè no només és apagar l'incendi, sinó que també és defensar les cases. I llavors, amb una espècie de simultaneïtat d'ignicions, doncs és una situació que estressa el cos de bombers.
Marc Castellnou, inspector en cap de la unitat del grup d'actuacions forestals dels Bombers de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès.
El Dia R, la ràdio local més solidària, surt al carrer.
Amb l'apagada del mes d'abril, es va posar de manifest la importància de la ràdio com a servei essencial en situacions d'emergència. Les ràdios a piles van ressorgir com la gran alternativa per garantir la informació a totes les cases. Ens ho explica Ràdio L'Escala.
Volem parlar, doncs, amb el director d'aquesta casa, de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, Miquel Pagès. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè, clar, el SAI hi va ser, tenia un grup electrogen i va resultar que el grup electrogen no funcionava, no? Però te n'adones en aquest moment que tant el necessites.
És això, tens la confiança que es fa un manteniment en uns equips, no? Els SAIs, tant de ràdio com de televisió, ara parlem de ràdio, doncs va aguantar el que havia d'aguantar, havia de saltar el grup electrogen, no sabem per què, doncs no s'havia fet el manteniment i a l'hora de la veritat no va funcionar. I vam quedar penjat a dues bandes, d'una banda el grup electrogen que tenim aquí als estudis, doncs no va funcionar, i un altre grup electrogen que tenim al lloc on hi ha el centre emissor, doncs tampoc es va engegar. Dues casualitats seguides que ens van deixar amb l'apagada. Però bé, ha servit per molt, jo crec, perquè a veure, des de l'Ajuntament, el paper de la ràdio és importantíssim, sobretot en aquests moments, no?, que dius, ostres, i com em comunico amb la gent, no? I pel que fa a la part política, es va donar que era més que necessari posar-hi mà, i dins del pla d'emergència, doncs, que està en plena redacció i preveient tot això, doncs, bé, hi haurà equips nous, segurament abans del setembre, hi haurà, doncs, generadors, tant aquí als estudis com també al punt d'emissió. Vull dir, n'hem après a base de patacades.
A vegades es deia que la ràdio moriria, en aquest cas queda més que palès, doncs, que la ràdio segueix sent un mitjà immediat necessari, però que òbviament, doncs, vol tot aquest manteniment darrere.
Sí, sí, fan falta coses com aquestes per adonar-te'n que és imprescindible, no? És un mitjà de comunicació amb el qual pots saltar pràcticament absolutament tot, et pots quedar sense llum, sense el que vulguis, i pots comunicar, si ho tens tot preparat i la gent des de casa, amb una ràdio i quatre piles, que em sembla que la gent s'ha posat les piles justament per tenir una ràdio a punt per situacions com aquestes, que, a veure, la meva sensació és que aquesta no ha estat la primera vegada que ens hi trobarem.
Com a anècdota a l'Escala, hem d'explicar que tenim just aquí davant de l'emissora una botiga on venien ràdios, una botiga que, a més, que estava en liquidació. Miquel, a mig matí ja no hi havia ràdios enlloc, eh?
Les va liquidar totes. Les va liquidar totes i més n'hagués tingut, no? I també altres botigues, doncs, van fer net rapidíssimament, perquè l'Escala té la mida que té, i, a veure, potser hi havia a la venda 30, 40, 50 ràdios entre tot el municipi, no? I van marxar volant, no? No van estar comunicats a través de nosaltres, perquè ens va passar el que ens va passar, però a través d'altres mitjans, doncs, no tan de proximitat com el que podem fer nosaltres, però sí que van aconseguir almenys tenir la mínima informació.
Per tant, de l'experiència, el que n'ha sortit és aquest nou pressupost, doncs, que hi haurà pel pla d'emergència, i que al setembre sí que ja tindrem garantit això, vulguis o no, les coses de palacio van despacio, com diuen, no? Però, en aquest cas, passos endavant, doncs, perquè això no torni a passar mai més, Miquel.
Sí, sí, sap greu que hagi de ser d'aquesta manera. No serà que nosaltres no ho haguéssim reclamat, i aquesta confiança o aquesta... allò ens va agafar desprevinguts, no? I no tornarà a passar.
El dia R.
Les altes temperatures i el canvi climàtic també estan afectant els cultius. Per parlar de les afectacions als camps, a Lleida Ràdio han parlat amb Pere Roquer, president de SAGE Lleida.
És el Pere Roquer, president de SAGE Lleida. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb ell analitzarem una mica l'impacte d'aquestes altes temperatures en el sector agrícola, al camp. No sé com ho heu pogut notar en els últims anys a nivell de conreus, aquestes altes temperatures.
Bé, sobretot, primer de tot, dic que gràcies a la calor podem gaudir de la millor fruita del món que fem aquí les comarques de Lleida i també les comarques de Girona, en el cas de les pomes. Per tant, el país és ric en fruita dolça gràcies a que tenim calor. Això ens dona que la fruita, per exemple, que fem a Guilleta, tant les préssecs, nectarines, paraguais, peres, pomes, tinguin aquesta dolçor, en comparança, per exemple, a la que fan altres països, com pugui ser Holanda, Bèlgica, els països més al nord, com més Polònia, que fa pomes, que són més insípides. Per tant, vol dir que un factor com és la calor ens ajuda a tindre aquesta excel·lent qualitat de fruita que tenim, però també és cert que tenim alguns condicionants des de fa 4 o 5 anys que es nota que el raig ultravioletes que desprèn el sol inclús arriba a tacar alguna fruita com pugui ser la poma golden, i per tant li hem d'edificar també el que és el bronzejat, en aquest cas la protecció, com ens fiquem nosaltres a les pomes perquè no es taquin.
Clar, en el cas de la fruita, sobretot de la fruita dolça, la calor deies que és com a mínim beneficiosa a nivell de qualitat. Si ens n'anem a altres conreus, quins serien els més perjudicats?
Com a perjudicats podríem estar parlant de, tot i que ahir, per exemple, ens va ploure i va pedregar.
Exacte.
El que és més perjudicat és l'olivera. O sigui, a l'olivera ara li convindria com a mínim un parell de ruixats d'aigua importants. Per què? Bueno, perquè està en aquell moment de que ja es veu tota la brosca, que està germinant totes les olives, però ara necessitaríem de que aquells 20-30 litrets, amb dos vegades, li seria ideal per l'oliva, perquè aquest clima tan sec que estem tenint, doncs el que fa de que la brosca en aquest moment pues, se vagi secant més d'hora i, per tant, puguis perdre alguna cosa de quantitat de quilos.
Perfecte, doncs ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però que, president de Saja Lleida, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que aquestes pedregades d'ahir no siguin res, no hi hagi molta afectació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Estàs escoltant El Dia R.
Amb l'arribada de l'estiu i la revetlla de Sant Joan, el risc d'incendis forestals i de possibles catàstrofes es veu incrementat. El Paco Túnez, coordinador d'emergències de la Creu Roja, ens dona pautes i consells de prevenció. Ens ho han explicat les emissores de les Terres de l'Ebre.
Benvingut, Paco, i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies.
Autoprotecció en emergències i en catàstrofes està basat en més de 30 anys d'experiència que tu tens. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre i sobretot a qui va destinat?
Bé, ja de ben petit m'ha interessat sempre l'autonomia de les persones, però encara més en lo referent a la seguretat. I va ser després del volcà de la Palma quan em vaig adonar que he viscut moltes emergències, molta experiència, i que aquesta experiència podria ser útil a altres persones. La idea és compartir. I aquí està destinat a qualsevol persona. No cal tenir formació en emergències, tot i que hi ha apartats específics per persones més vulnerables, com la gent gran, infants, nadons, persones amb discapacitat, i no m'oblido de les nostres estimades mascotes.
De fet, el llibre parles de la conducta proactiva. Mos podries resumir una miqueta per als oients per quin motiu és tan important això de preparar-se abans que arribi una catàstrofe, tot i que les catàstrofes moltes vegades no avisen, també ho hem de tindre en compte.
Bé, perquè és bàsic preparar-se abans. Cal evitar la improvisació. I per saber quines emergències ens poden afectar, cal informar-se, i on millor, al nostre ajuntament, que és qui ens ha de donar aquesta informació. Hem de tenir en compte que tant la formació com la informació és bàsica. Ens fa ser menys vulnerables, i això significa que podem donar una resposta preparada a qualsevol emergència. Bàsicament, la conducta proactiva és preparar-se, disminueix el patiment de les persones, facilita l'enfrontament a la situació d'emergència, facilita la recuperació, però també disminueixen els costos econòmics.
Mos podries destacar alguns casos pràctics que precisament menciones en el llibre, en els quals aplicar els teus consells d'autoprotecció, que a lo millor possiblement hauria fet una diferència, no? Per exemple, el tema de la Dana a València o el tema de l'erupció a la Palma.
Bé, se sol dir que després d'una emergència tothom opina i que és més fàcil opinar. Però en aquest cas el llibre està escrit molt abans de la Dana, i a qualsevol emergència, sigui la Dana o les inundacions del Canal, tot i tenir una bona preparació, hi ha situacions que són incontrolables. Però també altres que amb una petita formació i informació ens poden ajudar, i molt. Davant qualsevol risc, on vius, ja sigui inundació, incendi al bosc, fuita química, cal tenir un pla de familiar per saber què fer, tenir un mínim de material de subsistència a casa, una motxilla d'evacuació, saber com comunicar-te amb la família, si perds el contacte, i algunes coses més. Hem de ser autosuficients durant un temps. Hem de pensar que els serveis d'emergència també estaran afectats per la pròpia emergència.
Anteriorment mos parlaves d'estos plans d'emergència familiars, no? Que és una de les teues recomanacions. No sé si, evidentment, en el temps que tenim és difícil, però mos podries resumir elements bàsics per preparar-nos a una casa que hauríem de tindre. Ara fa un temps mos parlaven d'aquella motxilla, no?, que havíem de tenir. No sé, què és el que mos recomanaries?
Bé, parlem d'una zona pacífica, no parlem d'un conflicte bèl·lic. Ho podem resumir com un treball de tota la família o la unitat de convivència. Ens hem d'informar dels perills que podem tenir a casa o al treball, què hem de fer a cada perill, a cada situació, el material mínim, aigua, que és bàsica, menjar, roba, aliments, materials de primers auxilis, la motxilla, i molt important, si perds contacte en la família o en el grup de convivència, has de saber què fer. No te pots quedar sense saber què fer i com, i en aquesta angoixa de no saber què està passant en la resta de la família.
Doncs moltíssimes gràcies, Paco Túnez, per compartir tots aquests coneixements i vivències. La teva trajectòria i el teu llibre són, sens dubte, una eina indispensable per a tothom, perquè els desastres no avisen, però sí que podem preparar-nos, com ara sentíem, per respondre'ls de la millor manera possible. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest Dia R des del Mercat de Tortosa.
Moltes gràcies.
El Dia R.
La revetlla a Sant Vicenç dels Horts es viu d'una forma diferent, i és que tindran 12 hores ininterrompudes de jocs de taula, des de la tarda fins al matí següent. Ens expliquen aquesta manera diferent de celebrar la revetlla des de Ràdio Sant Vicenç dels Horts.
L'entitat que organitza la nit més curta, més llarga de jocs, és el Club Amatent, i som amb dos dels seus membres, el seu president, l'Ari, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Maria Rosa, bon dia.
Bon dia.
El Club Amatent feu sessions de jocs tots els dissabtes, però la nit més curta, més llarga de jocs és una de les sessions especials de l'any, una sessió maratoniana, podríem dir. Que teniu prevista aquesta vegada?
Doncs mira, el que fem normalment és fem 12 hores per la nit. Comencem a les 6 de la tarda del dissabte i acabem a les 6 de la tarda del diumenge. I llavors tenim una ludoteca d'uns 1.000 jocs, més el que vulgui portar la gent, i a més aquest any tindrem una partida de Blood on the Clock Tower, que és una espècie de Gomas Job, però una mica més especialitzat.
I quin és el perfil de públic que espereu? Quin és el públic habitual del Club Amatent?
Bona part venen de Sant Vicenç dels Horts, però no únicament. Ens ve molta gent d'arreu, perquè som un club molt especial i molt bo, que molta gent d'aquí encara desconeixen, però vaja, venen de Sant Sadurní d'Anoia, de Terrassa, de Sabadell, d'Hospitalet...
Sí, venen de tots els llocs de Catalunya i de totes les edats, perquè també tenim llocs per totes les edats, evidentment.
Cal inscriure-s'hi o pot participar-hi qualsevol persona que aparegui per Sant Vicenç el 28 de juny al llarg d'aquestes 12 hores?
No, només que estigui allà ja està. Sí que tenim 3 sortejos que farem, que seran a les 10 farem 2, l'infantil i un primer sorteig d'adult, que per això sí que s'ha d'apuntar, i després a una hora indeterminada està el sorteig dels valents, que és pel que més aguantin. Hi ha un tercer sorteig que ja és una mica més gran i més especial.
I com aguanta el cos aquestes 12 hores de jocs de taula? Perquè aguanteu al peu del canó.
Es fan curtes.
Com és possible?
Bueno, al final, si tu passes bé i estàs jugant als jocs de taula, doncs d'això es tracta, de passar-ho bé, i si te passes bé, el temps no passa.
Doncs per totes les edats, per tota la família, que continua sent possible reunir-se tota la família al voltant d'un taulell de joc, i ho podran fer a la nit més curta, més llarga de jocs, el 28 de juny a partir de les 6 de la tarda i fins l'endemà a les 6 del matí a Sant Vicenç dels Horts, a la seu del Club Amatent. Ari, Maria Rosa, moltes gràcies i a continuar amb el joc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i que tothom s'animi a venir.
Estàs escoltant el Dia R.
Queden pocs dies perquè finalitzi el Festival Ítaca, un festival que recorre 7 municipis de l'Empordà i de la Costa Brava. Per conèixer una mica més sobre aquest festival, Ràdio L'Escala s'ha desplaçat fins a l'Estartit.
Per parlar-ne tenim aquí el codirector del Festival Ítaca, en Fran Arnau. Fran, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, bé, esteu aquí. Bé, quina heu muntat? Perquè això és més gran que altres anys, eh?
Sí, sí, aquest any hem doblat l'aforament. Com que venen els senyors Oques Grasses, aquí necessitem més espai per tota la gent que ha comprat entrada.
Molt bé, doncs avui, aquesta nit, precisament per això esteu ultimant detalls, perquè ara sí que és el tret de sortida de l'Estartit que s'allarga ben bé fins a la Revetlla.
Exacte, avui arrenquem amb els primers concerts aquí, la nit indi, que li diem nosaltres, seguirem amb Oques Grasses demà i fins al dia de la Revetlla, que la farem grossa.
A veure, quins grups passaran per aquí?
Doncs avui arrenquem amb Maria Jaume, amb Viva Suècia i amb Carolina Durante i bueno, passarem a tope amb rock and roll que ens agrada molt. Demà seguim amb Oques Grasses, que faran el concert de la gira que aquest any estan fent, la gira Coda. Estarà també en Dan Peralbo i la DJ Trapella. I l'endemà, no, que fem pausa i descansem una mica, perquè si no, no ho aguantem. El dilluns ja fem la nit de la Revetlla, on estarà Figaflaues o Uineta i la Musca amb el DJ Capdeck per tancar la nit.
Carai, doncs ja ho veieu, un gran cap de setmana que ens espera aquest pont llarg de Sant Joan aquí a l'Estartit. Però com dèieu, vosaltres doncs també voleu donar veu, voleu donar visibilitat a altres pobles més de l'Empordanet, amb un festival que enceta l'escala amb la Santa Gresca, però després ja aneu a poblets més petits. Com ha anat fins ara? Perquè des de l'abril que esteu rodant.
Sí, sí, la veritat és que ha anat molt bé, l'acollida d'aquest any ha sigut perfecta, normalment ja sol funcionar bastant, però aquest any estem supercontents perquè estem omplint totes les places i com dius, ens agrada molt passejar la música i l'escenari, anem una mica com els cargols amunt i avall per tot l'Empordanet.
I què tal aquests pobles doncs, que reben el festival a Ítaca, perquè ja porteu uns anyets?
Sí, sí, la veritat és que tot va començar amb el Jaspera, que és una primera programació que vam fer des de la promotora de Link Produccions. Fa ja 18 anys vam estar 3-4 anys fent aquesta proposta, va començar a funcionar i llavors ens van començar a trucar els diferents pobles de l'Empordanet al voltant. Ostres, jo vull fer el mateix festival o la mateixa data aquí, m'agradaria molt. I llavors va sortir la idea de fer-ho, però clar, no es podia dir Jaspera, amb la qual cosa vam rebatejar, diguéssim, la proposta i fer-la més gran amb el Festival Ítaca, que és enguany un festival itinerant que va de poble en poble i que gira amb música per tota zona.
Perquè ens en fem una idea, per quines poblacions passeu?
Pues mira, estem a la Pera, com dèiem, estem a Gualta, estem a Corçà, estem a Calella de Palafrugell, aquí a l'Estartit, i m'estic deixant un a Ullastret.
Molt bé, doncs ja ho veieu, diversos pobles, i aquí tenim ara aquest trec gros de Sant Joan, però encara ens quedaran dos concerts per endavant, culminant el 6 de juliol, eh?
Exacte, el 6 de juliol acabem el festival a Calella, que és la plaça final, diguéssim. Allà en aquest cas, més que una plaça, és una platja, directament allà on es fan les habaneres, a l'escenari, que nosaltres sempre fem la broma de que reciclem l'escenari l'endemà per acabar l'Ítaca. Estarem amb en Pau Baivé, que també molt contents de tenir-lo i de fer una proposta catalana, local i amb moltes ganes. I abans, el cap de setmana abans, just després d'haver acabat Sant Joan, estarem a la Pera, que és l'origen, com dèiem, del festival, amb la Judit Neerman i el Pau Figueres, que ens faran la seva música també en directe.
Aquí tenim un gran espai, veiem tots els serveis, com dèiem, ultimant tots aquests detalls, proves de so, i jo el que he vist és aquell cavall que tothom ha somiat en algun dia amb aquell conte de posar-s'hi dins aquell cavall de Troia. Explica'ns una mica l'origen d'aquest cavall i per a què fas servir, per a què serveix en aquest festival.
Pues mira, això és una iniciativa de la IATA, d'un col·lectiu de tres artistes plàstics, un es dedica a fer fusta, l'altre ferro i l'altre una mica més conceptual i també música, i ells van parir aquest fantàstic cavall que estèticament és preciós, que ja el vam estar l'any passat al festival, i forma part de l'aposta del festival també per no només la música, no? Es diu cultura i acció per alguna cosa, i aquestes accions d'alguna manera les adornem dins del festival d'aquesta manera, i no només això, hi ha el cavall de Troia, que ja és una figura lumínica i musical perquè hi posem els DJs, però a més aquest any hi ha Càlidos, que és una companyia que ha estat al Burning Man i que ens fa una instal·lació de llums espectacular aquí dins del recinte, i a més, per exemple, fem l'espectacle de drons amb 300 drons amb Flock Drone Art Studio, que també estaran acabant de posar la cirereta al festival.
Doncs moltíssimes gràcies, Fran Arnau, codirector del Festival Ítaca, i que vagi molt, molt bé doncs, a aquest pont llarg de Sant Joan.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant El Dia R.
Aquesta setmana es commemora el Dia Mundial de la Música, un any que coincideix amb el 30è aniversari de la CAPSA, l'espai de referència en formació i creació de música al Prat. És per això que els companys del Prat Ràdio han volgut conèixer més en profunditat la història d'aquest equipament.
Willy, Lucía, què tal? Com esteu? Molt bon dia.
Molt bé. Hola.
Willy, comencem amb tu. Explica'ns com ha evolucionat la capsa des dels seus inicis, que no només era música, sinó que era seu també de molts centres de joventut, i ha passat de tot, no? Ha arribat a estar anys tancada per les obres de metro, ha tornat a obrir, quants artistes que han passat, quin resum en fas tu?
30 anys de tiempo para que pasen muchas cosas. Realmente yo recuerdo los inicios como que llenó un espacio, una carencia que había en la ciudad, ¿no? Porque no teníamos un espacio para esa generación, pues para hacer música, locales de ensayo, escenarios, no había, siempre se estaban inventando escenarios en diferentes sitios de la ciudad. Y cuando se inauguró la CAPSA realmente era muy necesaria y se inauguró con mucha fuerza y con muchas ganas de que funcionara. Y fue un entramos toda la juventud aquí, yo recuerdo que es como hacer un agujero de arena en la orilla y que te entre todo el mar ahí, o sea, la rellenamos. Y fue un inicio como muy juvenil, muy generacional, y después, claro, esta generación se ha ido haciendo grande, sigue siendo usuaria de la CAPSA, pero está llegando también a la gente nueva. O sea, ahora sí que ya hay un constante fluir de gente pues de todas las edades, lo vemos en todos los proyectos que hacemos, ¿no? Que comparten pues, gente de 15 años con gente de 80, o sea, es...
Lucía, un exemple és també aquest concert especial que es fa el dia 28, des de les 5 de la tarda fins a la matinada, amb més d'una desena d'artistes locals. Explica'ns.
Sí, sí, sí. Realment aquest concert especial és una marató de grups locals per celebrar aquests 30 anys i tindrem això, 13 grups de totes les edats, de tots els gèneres musicals, des del metal fins a la urbana, i serà un no parar doncs, de grups pujant a l'escenari. També tindrem altres sorpreses a banda de la música i acabarem amb un DJ per tancar la nit i celebrar.
I d'aquest 30 aniversari, alguna activitat més, alguna cosa que ens pugueu avançar?
Doncs encara no podem desvelar gran cosa. El que sí que us podem dir és que el dia 29, de fet, inaugurem una exposició que hem coproduït amb el Cèntric. La inauguració serà... Bueno, l'exposició es fa al Cèntric Espai Cultural. I és una exposició com amb l'excusa dels 30 anys a la CAPSA, però que parla de tota la música al Prat des de final dels 1800 fins a l'actualitat. I a banda, doncs, durant l'any anirem fent programació especial, doncs, des de xerrades fins a concerts de grups mítics que han passat per la CAPSA, que ja us anirem explicant.
Doncs, Willy, Lucía, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
El dia R, la ràdio local més solidària, surt al carrer.
I amb l'arribada de l'estiu arriba també el moment de parlar dels punts crítics de risc a Catalunya. Per fer-ho, Ràdio Granollers ha parlat amb Montse Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
I ara saludem a aquesta hora la senyora Montse Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyora Font, de cara a l'estiu que comença ara, quins són els punts més crítics des del punt de vista de risc amb Protecció Civil a Catalunya en aquests moments?
Bé, de cara a l'estiu tenim sempre tres riscos que ens preocupen. Bàsicament serien els incendis forestals, el tema dels ofegats, i la calor i com afecta la població. I sense descartar també les tempestes aquestes que tenim de tarda a les zones de Pirineu i Prepirineu, doncs que són moltes vegades sense previsió i són sobtades.
En moltes ocasions les emergències tenen un factor humà que les provoca. Un cas clar són molt sovint els incendis forestals, també imprudències o males pràctiques a les platges, rius, excursions, etc. La imprudència, diria vostè que és una tendència creixent?
No, jo no diria que és creixent. La imprudència sempre ha existit i cal dir que també és d'una minoria de gent. El que sí que és molt important destacar és la importància de l'autoprotecció amb les persones que ja no són imprudents, sinó amb persones que potser doncs, desconeixen els factors de risc. Estem veient aquests dies que molts incendis de vegetació d'aquesta baixa són deguts a que precisament la gent veu doncs, que la herba està molt seca i que està molt alta, la volen tallar i només que facis una petita guspira, doncs allò s'encén com una talla. Per tant, a vegades no és, diríem, per la mala fe de la gent, sinó al contrari, no? El fet de que desconeixem com ho hem de fer o com hauríem de treballar en aquestes circumstàncies.
El canvi climàtic s'està convertint també en un element que dona cada cop més feina als serveis de Protecció Civil de Catalunya?
Evidentment, en dona cada vegada més i cada vegada serà més habitual i amb un impacte més fort. No cal veure doncs, el que va passar a València fa encara no un any, i això doncs, es pot anar repetint a diversos llocs del territori, com hem vist aquests dies a l'Aragó, no? Evidentment, abans parlàvem doncs, de períodes de retorn més llargs, ara cada vegada són períodes de retorn més curts, o sigui, vol dir que ho veurem més sovint i amb més intensitat. Ens hem de preparar davant d'aquest canvi climàtic, no nosaltres per la feina que ens dona, sinó també la població, perquè, com deia, cal adoptar mesures d'autoprotecció.
Senyora Montse Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
El dia R.
Uns dels més afectats per la revetlla de Sant Joan són els gossos i els gats. Des d'Ona Codinenca han parlat amb el centre veterinari Capicua, més concretament amb la seva propietària, la Tània Martín, per saber com afecta aquesta festa als animals de companyia.
Bon dia, Tània.
Bon dia.
Suposo que la reacció de cada gos davant d'un petard pot ser diferent, però en general, què és el que els hi passa als gossos quan són exposats al soroll d'un petard? És a dir, quins símptomes, diguem, que els hi genera?
Bé, la reacció és bastant individual, però normalment el que mostren són símptomes com tremolors, panteig, és a dir, jadear, badalls freqüents, posar-se a bordar, quedar-se paralitzat o, al contrari, intentar fugir com sigui perquè no saben d'on ve el soroll, i inclús en casos una mica més greus, doncs vòmits, deixar de menjar i en alguns casos inclús la mort.
Tu has parlat del pitjor dels casos, no?, que seria la mort, però directament, és veritat això? Pot acabar provocant la mort del gos, sigui per alguna raó que sigui?
Sí, no és tan freqüent, òbviament, però gossos que són vellets o que tenen problemes cardíacs, doncs amb tota l'ansietat que agafen, pot ser que els agafi un infart. Hi ha casos.
I ara que, entre cometes, hem posat la por al cos, bueno, que al final és la realitat, pels que ens estiguin escoltant i això i tinguin gossos a casa, quins, diguem, trucs o recomanacions tu com a veterinària els dones perquè el gos passi una millor nit o la millor nit possible de Sant Joan?
El més important és, si tens un gos que mostra símptomes de por, que la majoria en poden mostrar, és no deixar sol el gos a casa, a la revetlla, i marxar i deixar-lo sol. Millor que estiguin acompanyats. Els dies abans els hauríem d'anar preparant ja amb una medicació de tipus natural per anar-los acostumant als sorolls i anar rebaixant l'ansietat. Preparar una zona de seguretat, sigui amb un transportín obert sempre, mai tancat, o una caixa tapada amb mantes, baixar finestres, i això, sobretot, no renyar-los, deixar-los que estigui, si s'amaguen, deixar-los allà, no intentar treure'ls, no tancar portes perquè es vegin atrapats, una mica això, i sobretot preguntar a un veterinari per la medicació, no medicar amb coses que tingueu a casa que no sapigueu si poden anar bé.
I diguem també la recomanació més extrema al final és, si el teu gos també ho passa molt malament, doncs aquells dies agafes i te'n vas a la muntanya, no? Allà, tranquil·let.
Això és l'ideal. L'ideal, però, clar, que trobar un lloc també que no hi hagi revetlla a tota Catalunya, llavors has de marxar fora, com faré jo aquest any, perquè el meu gos ho pateix moltíssim. I sí, hi ha molta gent que està optant per anar a buscar cases rurals perdudes a la muntanya.
Per acabar, ja ara hem parlat dels gossos, que també al final a vegades són els que més mostren, no?, aquest malestar. Però els petards també afecten els gats, perquè és això, no?, el gos el sentim bordar, però potser el gat ho expressa d'una manera diferent o també ho viu d'una manera diferent, no?
Sí, els gats són molt sensibles als sorolls, el que passa és que no ho manifesten de la mateixa manera que el gos i els símptomes poden ser una mica més subtils. Normalment el que fan és amagar-se, es veuen a vegades les pupil·les dilatades, no mengen, no surten de l'amagatall en hores, es queden encongits, el pèl una mica erissat, inclús poden mostrar agressivitat.
Doncs Tània Martín, aquí veterinària del Centre Capicua de Sant Feliu, moltes gràcies, i els que ens esteu sentint ja heu sentit aquestes recomanacions, que així les podeu intentar relaxar de la màxima manera possible, i també els que tenen gossos i gats a aquesta part de recomanacions, i també els que surten a tirar petards, els que sortiu a tirar petards, doncs penseu també que poden haver-hi molts gossos patint i que això hem de ser tots conscients.
Exacte. Bona revetlla.
El dia R.
Continuant amb les tradicions, a Tortosa és tradició menjar cargols per la revetlla de Sant Joan. Per tal de conèixer d'on ve i com és aquesta tradició, les emissores de les Terres de l'Ebre han entrevistat la Margaret Nofre, que ens ha donat les claus d'una bona recepta per Sant Joan.
Margaret Nofre, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, ben retrobats.
Escolta'm una cosa, Margaret, com s'explica aquesta tradició tan especial de menjar caragols la nit de la revetlla de Sant Joan a Tortosa? Té un origen conegut o...?
Bé, no mos penséssim que som los únics, perquè esta tradició està molt estesa per molts punts de Catalunya, està molt estesa per ses illes, pel País Valencià i també per... Terol.
Mira, doncs, no som únics, val.
Llavors, Tortosa, que estem justament al rovell de l'ou, al centre...
A la cruïlla dels països catalans.
...de tots aquests territoris, no podíem ser menys que tindre esta tradició de menjar caragols la nit de Sant Joan.
És una tradició que es manté viva encara avui en dia a la nostra ciutat, les famílies i les colles que es reuneixen la nit de Sant Joan. Aquests dies ja estan fent tard per encarregar els caragols i començar-los a preparar, no?
Clar, perquè necessiten de 8 a 10 dies de purga els caragols.
Vaja.
Però com vosaltres bé heu dit, aquí hi ha una parada, la parada de Germán, que tothom coneixem aquí al mercat, mos coneixem tots, perquè les parades són de molts anys, la majoria, i allí els tenen preparats, els tenen inclús buits, i si els volem coure en altres, també els tenen purgats. Mm-hmm. És a dir que... tenen diverses varietats i segons la varietat té un preu que oscil·la des dels 9,50 a 14 euros l'equip.
Si els agafem ja bullits i nets que ens arriben, per exemple, com tu comentaves a les parades,
sí.
Explica'ns la recepta que és més típica d'aquí Tortosa,
bueno,
per la nit de Sant Joan.
Aquí al llibre blanc del turisme gastronòmic tortosí tenim la recepta en samfaina, caragols en samfaina. Llavors seria, si els comprem bullits, simplement elaborar una samfaina, que la sap fer pràcticament tothom, i deixar-los dins ben escorreguts del seu suc, del suc en què van envasats, i deixar-los al xup-xup 10, 12, 15 minuts i ja està, ja els tindríem fets. Rectificar sempre de sal i pebre o rectificar el puntet picant que puguen tindre a gust nostre. I si no, els podem fer en salsa. Aquí, com se feien més i com se fan, és en salsa més que en samfaina. Llavors, les picades se feien... Mira, s'agafava una paella en oli i es posava ceba. Se posaven alls, una tomata obert madura partida pel mig i dos o tres llesquetes de pa. El que no s'hi sol posar a la picada de caragols és fruits secs, ametlles, avellanes, això no se'n posa. Llavors s'agafa tot això en un morter, se pela la tomata i es xafa tot, la ceba, l'all, la tomata i el pa. Se posa a la cassola el mateix oli que ho han frigit, enregires, sofrigixes bé, afitges suquet de caragol si tens de bullir-los, que molta gent el que fa és donar-los un primer bull, llançar l'aigua, canviar-la i afegir este a la salseta, una miqueta de farina per espessir, està,
ja
i deixar-los caure allà, ja ho tindríem.
Doncs escolta, ja tenim la recepta perfecta per fer una bona revetlla de Sant Joan, perquè diu que qui per Sant Joan no menja caragols no té diners tot l'any, per tant, nosaltres ho prenem al peu de la lletra. Moltíssimes gràcies, Margaret, per haver participat en aquest dia R i donar a conèixer aquesta tradició tan tortosina.
A vosaltres.
Adéu.
Aquí el resum del dia R. Gairebé una hora on hem pogut destacar alguns dels continguts d'aquest programa especial de la xarxa on han participat, com dèiem, una quarantena d'emissores de tot Catalunya. Fins la propera!
Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals
al Prat Ràdio 91.6 FM.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
Ara a Kia ha arribat el moment de passar del voler al poder. Ha arribat el moment d'aconseguir un Kia Sportage des de 25.800 euros finançant en Banco Cetelem fins al 30 de juny. També disponible amb etiqueta Eco i Zero. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
En general, de pirotecnia disponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los Macro de la Zona Franca y Badalona de 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito, se acepta tarjeta de crédito y no hace falta tarjeta Macro. Domingo 22 cerrado en ambos puntos de venta.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 7.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda. Fins a una vintena de ràdios locals associades a la xarxa han celebrat durant aquest matí el Dia R, una jornada radiofònica en què ha participat el Prat Ràdio i que té com a objectiu posar en valor la tasca de les ràdios locals catalanes en la cobertura de situacions excepcionals, però també en esdeveniments d'interès comunitari. El programa ha tingut lloc una conversa amb la CAPSA que el proper dilluns, dia 30, arribarà als 30 anys de vida. De seguida ho ampliem abans, però titulars d'aquest divendres 20 de juny.